Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15. Comencem l'eix 59 d'avui dilluns 29 de gener. El programa, com manen els dilluns, el dedicarem a l'esport. Avui farem un repàs dels resultats esportius dels clubs dels pobles de l'eix 59. En futbol, el CFA Caldes empata el Sarrià i sembla que torna a agafar el ritme. El Moià, per part seva, punxa contra el Santpedor. Pel que fa a l'hoquei, tant el Sant Feliu com el Vigues s'han superat contra el Manlleu i el Girona, respectivament. I tampoc no ens deixarem al club de judo Moià, que ha fet un molt bon paper al campionat de Catalunya Júnior. Avui també hi haurà temps per parlar de literatura. Un jove de Sant Feliu de Codines ha presentat el seu primer llibre amb èxit. Comencem! I encetem el primer eix de la setmana amb un recorregut esportiu pels municipis del nostre programa transcomarcal. Començarem fent parada a Caldes de Montbui. El CFA Caldes encara no recupera la seguretat i ha empatat contra el CP Sarrià. Sentim Marc Fortuny, l'entrenador de l'equip de Tercera Catalana, grup 9.
El partit va estar marcat pel primer gol d'ells a la mitja hora de joc, que ens va deixar una miqueta tocats a nivell anímic, i a partir d'aquí sí que havíem tingut un parell d'ocasions prèviament nosaltres, però bueno, ens va deixar molt tocats i vam arribar a la mitja part amb 1-0. A la segona part vam volcar camp contrari, vam estar insistint, vam aconseguir l'empat, però ens va faltar aquella claretat a l'última passada o a l'últim tir a gol. Ningú havia dit que seria fàcil i s'està demostrant que ens costarà guanyar punts.
Els de Fortuny no perdran la calma i lluitaran per recuperar el ritme aquest diumenge contra l'Associació de l'Ametlla. I del futbol de Caldes al de Moià, l'Albert Vilanova ens explica les males notícies de la capital i de la comarca.
El Moià s'enfonsa a la classificació després de tornar a perdre. En aquesta ocasió, els grocs i negres van caure al camp d'un rival directe, com és el Santpedor, que ara s'escapa. La situació del Moià és realment complicada, com a QM 11 punts i a 3 de distància del pare Ignasi Puig, que ha jugat un partit menys. El partit va ser un reflex de la temporada del Moià, que ha perdut diversos partits per un gol. Sergio Domínguez, del Santpedor, va marcar el minut 46 i el marcador ja no es va moure. I les coses no van anar gaire millor al grup 1 de Quarta Catalana. El Caldés va desaprofitar el gol inicial de Buixader als últims minuts i va acabar empatant a casa amb el Callús en un partit que era molt important per consolidar-se entre els tres primers. Al mateix temps, el Monistroenca segueix en caiguda lliure i va perdre 3-0 davant el Sallent B. I a l'altre grup de quarta, en representació del Moianès, el Castellterçol va saltar el liderat. Un solitari gol de Jordi Miró al minut 50 va ser suficient perquè els blaus guanyessin el camp del Tona C. El Castellterçol és ara líder empatat a punts amb el Centelles i l'Aiguafreda, però amb un partit menys. Per la seva banda, el qual sospina, Sant Julià de Vilatorta B es va suspendre per la nevada que va afectar la zona.
El seguici esportiu ens duarà fins a Sant Feliu de Codines. Què han fet els de l'hoquei Lliga Ton Falqués?
La muntanya russa codinenca segueix ben viva i aquest cap de setmana n'hem tingut un altre exemple. Després del fluix partit de la setmana passada del Sant Feliu contra el Ribes Les Lagunes, aquesta setmana l'equip de Vic Càceres ha mostrat la seva millor cara. El partit amb el Manlleu va començar amb una defensa pressionant dels visitants que en alguns moments va ofegar el Sant Feliu, però a poc els codinencs es van anar trobant sobre la pista. Tot i això, els primers d'obrir el marcador van ser els usonencs amb un gol d'Albert Vigues al minut 5. La primera part va ser un anar i venir a les dues porteries i el Sant Feliu va saber aprofitar un bon contraatac perquè Frey Nohal fes l'empat a 1 al minut 10, resultat amb el que s'arribaria al descans. La segona part no va canviar i els dos equips van mantenir la intensitat dels primers 25 minuts i a poc es van anar carregant de faltes. Al minut 9, Roger Valls va posar per davant el Sant Feliu per primer cop i semblava que les faltes directes serien claus pel resultat final. Però les aturades a les dues porteries de Pere Turón i de l'excodinenc Jordi Garcia van mantenir el marcador immòbil i el partit va arribar igualat fins als últims minuts. Una bona defensa del Sant Feliu a l'últim tram de partit va deixar els 3 punts al Francesc Casar. La victòria va deixar molt bones sensacions a jugadors i aficionats i al final del partit l'entrenador codinenc David Cáceres ho valorava així.
Hem fet un molt bon partit com a equip i això és el que ens ha fet guanyar els 3 punts. No hem fet un partit brillant, però teníem a davant un equip molt difícil, molt jove, amb molta qualitat, i penso que si s'ha guanyat avui el partit ha sigut perquè hem anat tots a la mateixa direcció, hem remat tots a la mateixa direcció, i la importància d'avui eren els 3 punts, i això s'ha vist en l'última jugada, que ens hem tirat 3 jugadors a intentar parar la bola, i amb aquesta actitud és difícil perdre.
El Sant Feliu no tornarà a jugar fins d'aquí 2 setmanes, quan visitarà la pista del Calafell, líder destacat de la categoria.
Continuem el repàs esportiu amb més hoquei, ara però a Vigues i Riells. A veure què han fet les de Xic i Carmona, Eduard Batlles. Bona tarda.
Bona tarda. En l'última jornada, la primera volta, el Club Hoquei Patins Vigues i Riells s'ha classificat per la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Havia de guanyar el Girona, ho va fer per 1-3 i esperar una combinació de resultats, una combinació que va arribar favorable per les de Xic i Carmona, que amb 20 punts i empatades amb el Vilassana i les Roses es classifica per la Copa de la Reina, que es disputarà del 2 al 4 de març a Vilanova i la Geltrú. Les de Xic i Carmona ho van tenir complicat, es va avançar Gemma Camp a la primera meitat, però Laura Manzanares va empatar el partit ja a la segona, ho va rematar altra vegada Gemma Camp amb l'1-2 i finalment un tercer gol de Panxa Puertas per acabar de materialitzar l'electrònic. 3 punts més, en fan 20 i l'empat, el triple empat afavoreix el Vigues i el Vilassana i per tant deixa fora el Club Patí Les Roses de Madrid d'aquesta Copa de la Reina. El Vilanova, que ha quedat novè, també participarà com un dels anfitrions. D'aquesta manera el Vigues aconsegueix un dels objectius d'aquesta primera volta. Recordem que la Copa d'Europa encara l'equip de Xic i Carmona està viu, tot i que ho té molt difícil per aconseguir el passi a la Final Four. Recordem que va perdre el partit d'anada dels quarts de final contra el Gijón per 7-1.
Tornem a Mollà per seguir parlant d'esports amb l'Albert Vilanova. Ara, però, ho fem de judo.
Doncs sí, perquè aquest cap de setmana ha estat força productiu pel club de judo Mollà. Sense anar més lluny, el campionat de Catalunya Júnior, si bé només hi va participar Carla Salgado, en la categoria de menys de 78 quilos, però bé, va deixar el llistó ben amunt, quedant segona. I ahir al matí van haver fins a 17 participants del Mollà a torneig del Molins de Rei, entre les categories de Benjamí i Alaví. L'entrenador del Mollà, David Roca, treu pit dels resultats dels seus nens i nenes.
Pau Roca, Marina Garolera i Adrià Serrat van quedar primers classificats i segons classificats van quedar Ona Palau Ribas, Aina Pujol, Neus Boter, Naïm Garriga i Núria Corcuera.
I per si aquest cap de setmana sembla poc, el proper sí que serà complet del tot pel club de judo Mollà. Especialment destacable és el campionat d'Europa a Portugal, amb la judoca local Carla Albasart.
Dissabte a Portugal hi ha la Copa d'Europa amb categoria sènior, que la judoca de Mollà, Carla Albasart, hi participa. I, per altra banda, el diumenge al dematí es fa el campionat de Catalunya cadet de judo, i el dissabte a la tarda, no, perdó, i el diumenge a la tarda, el Campionat de Catalunya infantil.
Un Un cop enllestit els esports, piquem l'ull a la cultura amb un nou escriptor codinenc. L'Enric Parellada, de 24 anys, ha publicat Decepciones, amb l'editorial Nazarino, i ja l'ha presentat a la Iguana de Barcelona, en presentació del professor, periodista i escriptor Juan Soto Ibars. Sentim el contingut del llibre de la viva veu del seu autor.
El llibre, bàsicament, són històries curtes de 3-4 pàgines. Són del gènere fantàstic, absurd, grotesc, que és mirar-se totes les coses des d'un altre costat. Els relats estan molt inspirats en l'estil que tenia, bueno, que té Quim Monzó, que tenia Kafka, que tenia Woody Allen quan escrivia, i que d'alguna manera té en les primeres pel·lícules, que tenen una mica de gènere fantàstic. Són històries que al cap i a la fi no deixen de recordar un viatge que he fet jo en els últims 2 anys a Anglaterra com a immigrant, que he viscut durant un any a un hostal i després vaig haver d'anar a viure en un piset, però que vaja, han estat 2 anys, doncs, això, fora del país, i a través de totes les històries que m'han anat passant, doncs n'he anat traient una anècdota, i a partir d'una anècdota real l'utilitzava com a punt de partida i jo m'inspirava i m'inventava una petita història que en conjunt n'he acabat escrivint unes 37. Són en global aquest llibre, que es titula Decepciones. Un cop jo vaig acabar d'escriure el manuscrit, el tenia escrit més o menys el març del 2017, al maig em decideixo enviar-lo a Editorial Nazarí, que és una editorial de Granada. A la setmana em responen dient-me que el llibre els hi havia agradat molt i que me'l publicarien encantats, i llavors, doncs, el temps d'edició d'un llibre, doncs, ocupa més o menys això. Des del maig fins al desembre ens vam estar rellegint el llibre, triant una portada, col·locant bé les històries, etc. En tot primer llibre, el que ha de fer un autor novell és donar-se a conèixer. És cert que en aquests dies, des de que es va publicar el llibre, que va ser el 13 de desembre, fins ara, que ha passat bé un mes i mig, doncs és molt important vendre llibres en el poble, per exemple, i que la gent et vagi llegint i que et digui quines impressions li han causat les teves històries. Però el que és molt important realment és que persones de cert renom, com Juan Soto Ibars, doncs tinguin interès en voler-te presentar el llibre, perquè per presentar-te el llibre primer se l'han de llegir. Un cop passa això, doncs llavors el seu impacte a les xarxes socials és molt important i va molt bé de cara a les persones que d'alguna manera estem començant a nivell professional en el món de la cultura i necessitem això, ressenyes, crítiques i aparèixer bàsicament a les xarxes socials, i a partir d'aquí més enllà en els mitjans de comunicació. La primera presentació, per exemple, la vaig fer amb David Roas, que és un dels teòrics més importants del món en la literatura espanyola sobre el gènere fantàstic, grotesc i absurd, de manera que no només és un teòric important, sinó que alhora també és un escriptor interessantíssim de llegir i que, a part, és un dels meus referents.
L'obra de Parellada es pot trobar a la papereria a la plaça i al gimnàs Sant Jordi de Sant Feliu de Codines. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip de l'Eix 59.